Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Pere Gallifa.
No hi haurà festa major aquest any, així ho ha decidit l'Ajuntament de Sabadell aquest migdia davant de l'augment de rebrots al conjunt del país. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, ha valorat la mesura a Ràdio Sabadell.
De les dades que, com us dic, en aquest moment, doncs el que ens diuen és que ni molt menys estem en les situacions d'altres municipis, però malgrat tot, doncs precisament per intentar no arribar-hi o per intentar contenir-ho o per intentar, doncs evidentment, vehicular-ho, creiem que és molt més prudent prendre aquestes decisions.
En uns minuts podreu escoltar l'entrevista sencera amb Marta Ferrés, on explica què passarà amb la resta d'activitat cultural de l'estiu i amb les sancions que començarà a imposar la policia local. El que també s'ha suspès ha estat l'acte de benvinguda que s'havia organitzat per rebre l'expresidenta del Parlament, la sabadellenca Carme Forcadell. Avui és el primer dia que ella, juntament amb la resta de presos independentistes, entre els quals hi ha l'altre sabadellenc, Jordi Cuixart, podran dormir a casa gràcies al tercer grau. Els veïns de Can Puigcener celebren que el programa Portes comenci a implementar el seu barri. Es contractaran 8 persones per visitar 400 domicilis de la zona i detectar les necessitats del barri. El tresorer de l'entitat veïnal, Teodoro Montero, valora que aquests picaportes siguin del mateix Can Puigcener.
Serà de 8 a 9 persones que seran del barri, no vindran d'altres llocs, del barri Cogia, per fer-se puerta a puerta i lo prepararan 6 mesos con un cursillo que se le va a dar para poder dirigirse y cómo y de qué manera a las personas que se van a visitar. Ese es el puerta a puerta.
La idea és que comenci a funcionar a partir de setembre i acabi arribant a 1.000 habitatges. Donarem un cop d'ull a l'agenda cultural i en esports. Els jugadors del Sabadell han donat negatiu en les proves serològiques del coronavirus i tot està a punt per començar el play-off d'aquí a 48 hores. Són algunes de les notícies que repassem en la pròxima mitja hora amb Rocío García a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Repassem l'estat dels serveis. ...27 graus a Sabadell, cel una mica nuvolat. En Francesc Figuerola ens explica què ens espera per les pròximes hores i aquest cap de setmana. Molt bona tarda.
Hola, què tal? El temps d'aquest divendres està més tranquil que no pas el d'ahir dijous. I sembla que el cap de setmana també continuarà aquesta tònica de tranquil·litat, després d'una setmana amb bastants ruixats, molts dies. Així doncs, al vespre o tarda d'aquest divendres, bastants núvols al quadrant nord-est, fins i tot alguna nuvolada, de la qual és probable que es carregui algun ruixat, però serà d'intensitat entre feble i moderada. També algunes nuvolades, altres punts del Prepirineu, però no esperem precipitacions, i alguns núvols baixos tossuts encara persistiran al litoral i al prelitoral central, esquifits hores d'ara, però de cara al vespre seran una mica més extensos. De cara d'aquest dissabte, doncs, en conjunt domini del cel serè tant al matí com a la tarda, amb algun núvol baix a primeres hores a punts del litoral, amb algun núvol d'evolució a la tarda a l'interior de les comarques de Girona, nord de Barcelona, però no esperem precipitació, la temperatura s'enfilarà i continuarà aquesta tònica de temps assolellat de cara a diumenge, tot i que les nuvolades sí que seran una mica més compactes i podien deixar algun ruixat a la zona del Pirineu a la tarda. Això és tot, doncs, és el Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa a l'estat del trànsit, hi ha 2 quilòmetres de retencions a Terrassa, la C58 en sentit Manresa, també 1 quilòmetre a Barberà, al ramal de l'autopista, per agafar la C58 en sentit sud. A la Roca del Vallès també hi ha 1 quilòmetre de retencions en sentit Girona. Pel que fa dins de Barcelona, trobem complicacions a la ronda de dalt, trànsit molt dens des de Sarrià fins a Nou Barris en sentit nord. És la notícia del dia. La Festa Major 2020 suspesa. L'Ajuntament de Sabadell ha decidit aquest migdia cancel·lar tota la celebració per evitar nous contagis de coronavirus. La setmana passada es presentava el cartell i tot semblava indicar que el consistori mantindria amb restriccions aquesta festa, però els nous brots en poblacions metropolitanes els han fet canviar d'opinió. N'hem parlat amb l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, a qui també preguntem per com queden els actes culturals previstos per aquest estiu i quines sancions preveu començar a imposar la policia municipal. Alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, molt bona tarda.
Bona tarda.
Se suspèn la Festa Major 2020 per evitar possibles contagis. Per què preneu aquesta decisió ara?
Bé, de fet, sabeu que en tot moment hem intentat nosaltres fer la festa major, sobretot per ajudar el sector de la cultura, i era una festa major molt petita, molt diferent, molt ajustada als barris, però ens sembla que amb les últimes dades que estem veient al nostre entorn, que el més prudent és no agafar, en aquest cas, cap tipus de risc, i per tant encara hi som a temps de poder parar màquines, i per tant finalment ho hem decidit així. També ho hem estat parlant tant a nivell de govern com amb les entitats de cultura, com amb les entitats esportives, i ens sembla això, com us deia, que és el més prudent donada la situació que estem vivint al nostre entorn.
Ho feu per prudència, perquè la situació a Sabadell està controlada?
Bé, això de dir controlat sempre és molt complicat, sobretot perquè, com sabeu, les dades les té el CatSalut. Nosaltres estem en permanent contacte amb ells, i del que ens diuen és que, evidentment, ni molt menys estem en una situació com les que estan altres municipis de l'àrea metropolitana, però també és evident que els contactes entre els municipis són constants, no? I, per tant, crec que hem de ser tots plegats molt prudents. La situació pot canviar en molt poques hores, i, per tant, com us deia, més enllà de les dades, que, com us dic, en aquest moment el que ens diuen és que ni molt menys estem en les situacions d'altres municipis, però malgrat tot, precisament per intentar no arribar-hi, o per intentar contenir-ho, o per intentar, evidentment, vehicular-ho, creiem que és molt més prudent prendre aquestes decisions.
A la nota de premsa que heu enviat dieu que un dels motius és aquesta situació provocada pels casos de rebrot. Per tant, són rebrots que s'han produït, com deia, municipis veïns, no a Sabadell.
Sí, de moment les dades que tenim el que diuen és això. És veritat que a Sabadell estem començant a tenir casos. Jo no parlaria en aquests moments encara de rebots, perquè a mi no me n'estan parlant en aquests termes des del CatSalut, però també és veritat, com us deia, que la situació epidemiològica, l'hem vist avui, les decisions que s'han pres des del que és l'àrea metropolitana. Nosaltres estem a trucar a l'àrea metropolitana, no ho podem obviar. La relació entre la nostra ciutat i Barcelona és constant, i per tant, com us dic, crec que això ara és el més prudent.
I amb la resta d'actes culturals que hi ha programats per aquest estiu, en principi segueixen en marxa?
Bé, la idea que nosaltres tenim, i també ho dic molt amb molta cautela, perquè de vegades la gent ens demana, no, allò tenir una bola de cristall i no la tenim, vull dir, en aquests moments hem d'anar veient com evolucionen les dades. Nosaltres, com sabeu, hi hem fet alguns actes culturals, que la veritat és que han anat molt bé, perquè són en espais oberts, però amb aforament limitat i tancats al públic, des del punt de vista, per exemple, un pati del Casal Pere IV, o el pati de l'Estruc, no?, que acaba amb un aforament molt limitat, la gent ha d'anar amb entrada prèvia. En cas que hi hagués un rebot, tenim la traçabilitat, perquè tenim els noms de tothom, i aquesta parla intentarem mantenir, però sempre, com us dic, pendents de com evolucioni la situació, i evidentment sempre mai en espais oberts, per tant no en places públiques ni en espais on no es pugui controlar aquesta traçabilitat, sinó en espais molt, molt controlats.
El que queden cancel·lats són aquests actes en recintes o espais oberts, que algunes entitats deien que ja no se'ls havia cedit aquests tipus d'espai. Preveu noves mesures restrictives pel que fa a la mobilitat, etc., en els pròxims dies?
Bé, de fet, aquí, com us deia, no anem sols, aquí anem amb la Generalitat i anem també de la mà d'altres municipis, i per tant anirem veient com evolucionen les dades, no? En aquest moment no estem en aquesta situació de prendre aquestes decisions, però com també bé ho comentes, en cas que hi arribéssim, estem veient el que estan fent els nostres municipis veïns, i per tant, si arribéssim a una situació similar, les mesures també serien segurament similars.
I una última pregunta sobre aquests controls que hi haurà a l'espai públic. També es preveuen sancions per part de la policia local. No sé si pot concretar una mica més en què consistiran i en quins casos s'aplicaran.
Sí, vaja, jo crec que portem molts dies avisant. Hem fet un dispositiu, com bé sabeu, amb gairebé 40 persones que també estan avisant a tothom, tant a la gent que anem pel carrer sent amb la mascareta mal posada, fins a bars o restaurants que no puguin estar complint, o comerços, o joves, o grups, o concentracions de gent, que de vegades diem joves, però n'hi ha que tampoc no són tan joves, que ens concentren. Jo crec que ja hem fet prou de pedagogia, jo crec que tothom ja té la informació, i de vegades, lamentablement, la societat només entenem també, alguns sectors de la societat només entenen o només entenem quan se'ns posa la multa, no? I per tant creiem que ara ja hem arribat en aquest punt, i per tant a partir d'aquí, quan veiem aquests comportaments i els detectem i siguin de forma, com us dic, reiterativa, creiem que, per desgràcia, si només s'entén poder posar la multa, procedirem a fer-ho.
Però en quins casos serà que es puguin preveure sancions?
En els que ja ha establert, en els que la pròpia normativa ho preveu, per exemple, en casos de terrasses mal col·locades, que no es mantinguin l'aforament permès, que no es mantingui la distància de seguretat que hi ha d'haver entre taules, aquest tipus de comportaments.
Però en principi la vida social, tot i que intentant controlar-la, sí que la podem mantenir, eh?
Sí, la fase que estem nosaltres ara sí que es pot fer, com us dic, mantenint aquestes mesures que existeixen. I com et dic, s'haurà d'anar veient a mesura que avanci la situació a nivell epidemiològic de la nostra ciutat i del nostre entorn, s'han de prendre més mesures.
Perfecte. Marta Farrés, alcaldessa de Sabadell, moltes gràcies.
A vosaltres, que vagi molt bé, molta força.
Igualment.
Adéu.
Ho deia l'alcaldessa, la situació a Sabadell és molt menys complexa i preocupant que en d'altres punts de Catalunya. De fet, segons ha explicat avui el cap del Servei de Malalties Infeccioses del Taulí, el doctor Manel Cervantes, al programa Planta Baixa de TV3, l'Hospital de Sabadell no té ara mateix cap pacient ingressat afectat per coronavirus. Ara bé, els casos que registren els centres d'atenció primària sí que van en augment. En els últims 8 dies, els ambulatoris han registrat 61 nous contagis. Aquests nous casos es concentren en gran part a l'àrea bàsica de salut de Sant Oleguer, amb 19 casos, i a l'àrea bàsica de salut de Can Oriac, on se n'han sumat 11, és a dir, gairebé la meitat del total.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe @radiosabadell.fm.
A partir d'avui, els sabadellencs Carme Forcadell i Jordi Cuixart dormiran 4 dies a la presó i 3 a casa. El canvi de situació és fruit del tercer grau que les juntes de tractament de Vallras i Lledoners van acordar que es fes efectiu a partir d'aquest divendres. A més de l'expresidenta del Parlament i del president d'Òmnium, avui també han abandonat la presó per passar el cap de setmana a casa, la resta de presos del procés. Helena Molís, molt bona tarda.
Bona tarda. Tots ells coincideixen en assenyalar que el tercer grau no és la llibertat, sinó que continuen complint condemna i que, per tant, no hi ha res a celebrar. No obstant això, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Jordi Cuixart ha reconegut sentir-se feliç.
Estic feliç, sacsejat, emocionat, preocupat també per la Covid, però que és un plaer enorme, no? Com deies ara, que després de 1000 dies, doncs, que l'Estat, l'objectiu de l'Estat era, doncs, que deixés jo d'exercir de president d'Òmnium, doncs que avui pugui ser aquí exercint de president d'Òmnium, no? I per tant, doncs, això és un bon símptoma també per la societat catalana, de dir que no decidiran mai qui és el president d'Òmnium.
El sabadellenc també s'ha retrobat amb els socis d'Òmnium en un petit acte a les portes de la seu a Barcelona, des d'on els ha adreçat unes paraules. Cuixart ha apel·lat a la unitat per aconseguir la fita de la independència.
I un dels aprenentatges més grans que hem fet és que si estem units, si estem junts, som imparables. Això no hi ha qui ho aturi, però necessitem estar junts. I per això és tan, tan important que la societat civil no renunciï a seguir pressionant a tothom, als nostres polítics, els d'aquí i els d'allà, perquè escoltin la veu de la ciutadania. El que estem fent és lluitar per millorar la societat. I mai renunciarem a millorar la societat catalana.
En el cas de Carme Forcadell, l'acte de benvinguda que hi havia previst per aquest vespre, l'anomenat Mur de la Llibertat a Gràcia, ha quedat finalment ajornat per evitar possibles contagis de coronavirus.
La crisi sanitària del coronavirus i el confinament ha provocat un canvi en el comportament de la ciutadania pel que fa a la generació de residus. Durant els primers 6 mesos de l'any, els vallesans hem generat prop d'un 2,5% més d'escombraries que en el mateix període de l'any passat. Un increment que també s'ha notat en la fracció resta. Mireia Sanz, bona tarda.
Bona tarda, Pere. La crisi sanitària ha provocat molts canvis en la manera de viure dels ciutadans, com ara amb els guants d'un sol ús, que van guanyar terreny especialment durant la pandèmia, i les mascaretes, que gran part dels ciutadans van servir d'un sol ús. Per tot plegat, durant aquests mesos s'ha notat especialment un increment de residus que no es reciclen, és a dir, la fracció resta. Nil López és el president del Consorci de Residus del Vallès Occidental.
Està arribant més plàstic. S'ha de dir que aquest 2020, doncs, la generació ha augmentat en global un 2,4%, i també es reverteix durant aquest primer semestre la tendència que portàvem amb la fracció resta, que anava disminuint a comparació de l'orgànic que ens anava pujant durant el 2019. Per tant, durant aquest primer semestre ha augmentat molt aquesta fracció resta, que realment és la que també preocupa.
Precisament tots aquests nous residus que s'han generat requereixen que la ciutadania faci un canvi en la percepció respecte a aquests productes d'un sol ús i aprengui els mecanismes per reciclar-los. Però, sobretot, López creu que cal consumir de manera responsable.
Malgrat aquesta situació causada per la Covid-19, hem de seguir sent conscients, doncs, de fer un consum responsable, de practicar el que és l'economia circular, d'intentar consumir els productes de proximitat, tot aquest discurs que evidentment ens hem anat esforçant i que ha fet que assolim aquestes xifres que cada cop són millors en quant a recollida selectiva a tot el Vallès, si bé és cert que els objectius de les directrius europees encara estan lluny.
Per exemple, López encoratja els ciutadans a fer ús de les mascaretes reutilitzables i de roba que ofereixen un bon nivell de protecció i que no s'han de llançar després del seu ús.
L'Ajuntament de Sabadell ha presentat aquest matí el projecte Aporta als veïns de Can Puigcener. Dotat amb 40.000 euros, la iniciativa contractarà 8 persones perquè visitin 400 veïns del barri i conèixer les seves necessitats i animar-los a participar en les associacions de la zona. Un dels elements que més ha convençut la gent del barri és que els encarregats de fer aquesta feina seran els propis veïns de Can Puigcener.
Ara s'actuaran 400 400 habitatges, però a principis de l'any vinent se'n visitaran 100 més, tal com estava projectada aquesta prova pilot abans de la pandèmia. En cas d'èxit, s'aplicarà 500 habitatges més. Ho explica Marta Morell, tinenta d'alcaldessa de Participació Ciutadana.
No, nosaltres el que teníem pensat era fer-ne 1.000 en aquí, però vam dir, fem una prova pilot. La prova pilot era amb 500 habitatges, i el que et dic, que si no hagués vingut la pandèmia haguéssim pogut fer els 500 i si hagués anat bé faríem els 500 més, però com que ens ha vingut la pandèmia és el que et deia, només ara ens donarà temps de fer-ne 400, l'altra segona fase la farem a començaments del 21 si tot va bé, a partir d'aquí les conclusions són bones, aquest govern té tota la voluntat política de continuar fent els altres 500, que és el que en un principi havíem parlat.
Una trentena de persones han assistit a la presentació del projecte que començarà al setembre i acabarà a finals d'any. Aquesta iniciativa està liderada per la Confederació d'Associacions de Veïns, que ja l'ha aplicat en altres ciutats del país. En total han aconseguit contractar amb un 90% dels habitatges previstos i entrevistar-se amb un 70% dels participants.
En política municipal, la Crida per Sabadell lamenta que el govern del PSC i Podem no estigui tirant endavant alguns projectes que el govern quadripartit va deixar encarrilats. Lamenten que el govern bipartit no hagi presentat un pla de mandat clar.
I en aquest sentit asseguren que s'han agafat a molts projectes del govern anterior, però lamenten que d'altres s'hagin quedat en un calaix. Un d'aquests és el pla de mobilitat. Matías Serracant és regidor de la Crida.
I nosaltres vam deixar el pla de mobilitat amb la diagnosi gairebé acabada i amb algunes línies de treball que els consultors ja tenien doncs, de futur. I entenem amb la informació que tenim que durant el darrer any no s'ha avançat. No? S'havia d'encarregar l'enquesta i s'ha començat no? l'enquesta de mobilitat ara tot just no? aquest darrer mes i s'ha acabat convocant la taula de mobilitat perquè ho vam demanar diguem, les entitats i ho vam demanar als consells municipals.
La formació també ha passat revista la seva tasca d'oposició. Destaquen que han presentat 280 preguntes, de les quals 3 de cada 10 estan sense resposta.
També ha fet balanç d'aquest primer any de mandat Junts per Sabadell.
Lourdes Ciuró, portaveu del grup, ha tret pit d'haver impedit que Ciutadans entrés en el govern municipal.
Aquesta autoritat és doble per la ciutat. És doble perquè no només podem incidir a la ciutat amb un projecte i amb una forma de veure-la i d'enfocar-la i de tractar el present i el futur, sinó que, a més, i de rebot, per l'aritmètica electoral, ha fet que els nostres 3 regidors fossin útils també per barrar el pas als que blanquegen l'extrema dreta.
Ciuró també ha celebrat la feina del seu grup durant aquest primer any de mandat, afirmant que el ple municipal ha aprovat el 100% de les propostes presentades per Junts per Sabadell.
Ciutadans proposa obrir equipaments municipals aquest estiu per instal·lar-hi classes de reforç escolars presencials.
D'aquesta manera, el Partit Taronja vol donar sortida a molts dels infants que durant aquests mesos no han pogut seguir amb la seva totalitat el curs escolar i que, en canvi, es quedaran aquest agost a la ciutat. Adrián Hernández és portaveu del grup.
De cara al mes d'agost, en el que estem veient que la ciutat doncs, es quedarà més gent que mai, i també pensant també en aquests alumnes, doncs, la bretxa digital que hi ha hagut, com ha acabat el curs escolar, com començarà el setembre, inclús pensem en assignatures d'aquestes que inclús els que d'alguna manera ho treuen costa una miqueta, com pot ser matemàtiques, anglès, i pensem en això, pensem en centres cívics, en les biblioteques municipals, i oferir una bossa d'hores al personal titular, no?, que pagaria l'Ajuntament, doncs per a aquest col·lectiu no?, doncs que puguin, d'alguna manera, lliurement a l'agost doncs, cobrir algunes hores doncs, per entretenir-se i per formar-se.
Des de Ciutadans enfoquen aquesta iniciativa pels estudiants de primària i secundària.
Notícies vespre.
Passen 4 minuts d'un quart de 8. Més coses. El jutjat social de Sabadell declara nul l'acomiadament d'una treballadora de Bimbo durant l'estat d'alarma.
La resolució obliga la companyia a readmetre-la. La treballadora va ser acomiadada el 28 de març i va denunciar que l'empresa ho havia fet per la seva edat, 65 anys, i que podia ser col·lectiu de risc en la pandèmia. La jutgessa ha decretat el motiu de l'edat, però sí que condemna que l'empresa la va acomiadar en vigència de l'estat d'alarma i incomplint les mesures aprovades precisament per evitar aquests acomiadaments com a conseqüència de la Covid, entre elles el ZERTO. L'empresa haurà de tornar el salari des del dia després de l'acomiadament declarat nul.
I un vehicle parcialment danyat per la caiguda d'una branca a l'avinguda de Can Bordoll.
L'associació de veïns de Can Roqueta va informar-ne a la policia municipal. El turisme afectat estava estacionat a la via pública quan va caure-li a sobre una branca. Fins a llocs dels fets s'hi va desplaçar una dotació dels bombers per prestar assistència i retirar les restes de l'arbre de l'avinguda.
I divendres de juliol és sinònim d'activitats culturals a l'aire lliure. Repassem tota la programació que podrem gaudir aquest cap de setmana, on tindrem música, òpera, teatre i cinema. I comencem amb l'espectacle familiar que organitza la sala al pati del Casal Pere IV. Ens ho expliquen la Núria García i en Pau Vituri.
Pleguem la vela a poc a poc. No fos cas que es trenqui algú. Record.
La proposta d'avui es titula Nàufrags i és un espectacle de clown, una obra que ens explica la història de dos nàufrags que no saben on van, però gaudeixen del viatge. Això sí, sense text, només amb gestos i mirades. L'espectacle comença a les 7 del vespre, tot i que les portes s'obren des de 3 quarts d'hora abans amb un concert d'Arnau Simón al mateix pati del Casal Pere IV. Les entrades valen 8 euros.
Helena Gadel tocarà demà als Jardinets de l'Espai Cultura.
Un pellizco en el alma al oírte otra vez, tenerte de amigo, hace días pacté.
UiU Promotors porta Helena Gadel a Sabadell dins del cicle I Som, que inclou l'entrada al concert i un sopar a la fresca. Les entrades per l'espectacle ja estan exaurides, tot i que es poden avançar i comprar tiquets pels pròxims concerts programats.
I nova edició de l'Autocinema amb Paràsitos.
La tercera edició de l'Autocinema ens porta la guanyadora de l'Oscar a la millor pel·lícula, un thriller d'humor negre que explora les diferències socials a Corea del Sud. Les entrades són gratuïtes, però s'han de demanar. La sessió serà dissabte a les 10 al Bosc de Can Deu.
I els amants de l'òpera podran gaudir de Pagliacci de Puccini a la fresca.
Recitar mentre preso del delirio.
La cita és aquest diumenge a 2:15 al pati de l'Estruc. Aquesta òpera ens introdueix en una companyia de pallassos i com aquests han de seguir fent riure al públic malgrat els seus problemes personals. Les entrades són gratuïtes, però s'han de reservar.
Es el momento de seguir hacia adelante y las empresas son clave para la recuperación. ¿Qué cosas empiezan a ser diferentes? ¿Cuáles no cambiarán? En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos sobre cómo las decisiones que estamos tomando hoy empiezan a asentar las bases del mañana.
Podcast de Banco Sabadell, Antoni Garrido. Escolta el programa a seonsiguis.com.
A partir del 20 de juliol, no farem vacances.
Cada matí de 9 a 11 us proposarem trepitjar el territori de nord a sud i de l'est a l'oest.
Amb actualitat,
entrevistes,
seccions
i concursos.
Obert per vacances.
El magazín d'aquest estiu a la teva ràdio de proximitat.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
6 minuts per arribar a 8:15. Obrim pàgina esportiva amb en Pau Vituri. Molt bona tarda.
Bona tarda, Pere.
El Centre d'Esport Sabadell ja ho té tot a punt per debutar diumenge a les 8 en el Playoff Express contra el filial de l'Atlético de Madrid. A aquesta hora els homes d'Antonio Hidalgo s'entrenen per segona vegada a Marbella, la penúltima sessió abans d'aquest partit.
Sí, Hidalgo treballa novament amb tots els homes a la seva disposició després de conèixer aquest migdia que havien donat negatiu en les proves serològiques obligatòries de la federació. Des de l'hotel de concentració d'Estepona, Ian Mackay ha analitzat el programa Hotel Suís al debut contra el segon equip matalasser. El porter gallec ha assegurat no tenir por del rival i així s'espera l'estrena de demà passat.
Creo que nosotros tenemos el control del partido, ellos se encerrarán atrás e intentarán buscar alguna contra para intentar cogernos desprevenidos. Luego después ya dependerá de cómo vaya el resultado, porque al final esto, cada partido es una final y no hay ida y vuelta, no es ida y vuelta como todos los playoffs que se habían jugado antes. Al final es un partido a cara de perro que como te vaya el resultado en contra, pues tendrás que quemar todas las naves para intentar conseguir el empate.
Aquesta tarda l'Atlético B ha confirmat que finalment comptarà amb tots els efectius. En les pròximes hores s'incorporaran a la concentració de Marbella el lateral Manu Sánchez, que hi va jugar els 90 minuts de primera contra el Getafe, el mitjapunta Rodrigo Riquelme, que es va quedar a la banqueta, i el juvenil veneçolà Nando Gutiérrez. En declaracions als mitjans oficials de la federació, el tècnic de l'equip matalassé, Nacho Fernández, ha reconegut que veu el Sabadell com un dels rivals que millor futbol practica.
Demà no sabemos que va ser un partido complicado. Complicado porque tenemos enfrente un gran equipo, un equipo que ha hecho las cosas muy bien, un equipo que yo creo que en la segunda división de los 80 equipos es uno de los equipos que mejor trata el balón.
El Sabadell s'estrenarà diumenge a les 8. Des de mitja hora abans, recordem, en directe a Ràdio Sabadell, en aquest nou mirador d'Algeciras contra l'Atlético B. Demà, però, ja hi ha partits de play-off. A les 8, Ibiza, Cornellà i Bilbao Athletic Badajoz. I a les 10, Marbella, Penya Deportiva i un Castellón Logroñés, d'on sortirà el primer ascendit.
I el d'aquest cap de setmana serà el primer partit del play-off del centre d'esports en més de 9 anys. Dos dels principals responsables d'aquell ascens a Ipurua han aconsellat l'actual plantilla requinada a Ràdio Sabadell.
Un d'ells, el tècnic Lluís Carreras. Des de Sant Pol de Mar, l'extècnic arlequinat ha recomanat a Antonio Hidalgo que el més important, ha dit, és la tranquil·litat i la seguretat que pugui transmetre als jugadors. Carreras veu paral·lelismes entre l'actual Sabadell i el que va eliminar l'Eibar l'any 2011.
Aquell any ens ho mereixien per futbol i aquest any crec que s'ho mereixen per gestió. Crec que el club està molt ben gestionat, que s'han fet molt bé les coses a pesar de les dificultats econòmiques, que s'ha confiat en un cos tècnic i un entrenador amb una proposta molt clara i molt definida i que se'ls ha fet costat. Només pel sol fet aquest, crec que ja s'ho mereix. A més, no soc parcial, perquè tinc un cor, una meva petita part del cor està amb Sabadell i tinc gent coneguda i gent que m'agradaria, però sobretot això, destacar aquesta gestió, aquesta confiança, aquesta tranquil·litat, aquest saber estar, que avui en dia no és gaire normal.
El gran heroi d'aquella tarda a Ipurua va ser Marc Fernández. Seu va ser el gol que va conduir el Sabadell cap a segona divisió. Ara espera que algú li prengui el relleu.
Ojalá me quiten este honor, porque es un honor para mí, pero ojalá este año me lo quiten y sea cualquiera de los jugadores, sea el nuevo héroe.
Totes dues entrevistes senceres es poden recuperar al web de Ràdio Sabadell.
En futbol sala, el possible cas de coronavirus d'un jugador de l'Amics del Pou Nou Escorial ha quedat en un ensurt. Les noves proves han donat negatives i, per tant, el partit de demà contra l'Arenys de Munt per decidir qui ascendeix a segona B segueix endavant.
Un duel que enfronta els dos equips que van quedar primers classificats en el grup de tercera i que es decidirà, cara o creu, només el que surti vencedor pujarà de categoria. Pel capità i director esportiu del conjunt dels Marinals, Cinto Aranda, el favorit d'endur-se el premi és el rival.
El estar aquí ya es un premio después de estar en tercera división, que era Leti, era lo que queríamos en su día cuando lleguemos aquí, plantarnos en tercera y disfrutar de la categoría. Pues mira, sin quererlo ni comerlo ni beberlo, como se dice, pues estamos ahí a un pasito. Lo que pasa con toda la semana que llevamos, pues bueno, seguimos pensando lo mismo, que no tengo nada que perder, porque para mí son favoritos, no es que dame presión, pero es así. Para mí tienen muy buen equipo, tienen toda la plantilla completa, llevan desde el 8 de junio entrenando todos juntos, nosotros es totalmente diferente.
El partit entre el Nou Escorial i l'Arenys de Munt es disputarà en seu neutral a Cervelló demà a partir de les 6 de la tarda. L'enfrontament es retransmetrà per l'estreaming de la Federació Catalana de Futbol i també es podrà seguir puntualment a les xarxes socials de Ràdio Sabadell.
La Federació Catalana de Futbol ha aprovat el nou pla de competició del futbol territorial per la temporada que ve, que recordem s'iniciarà el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre. Els principals canvis afecten especialment a la primera i segona catalana.
En tots dos casos, els grups principals es dividiran en subgrups per escurçar el calendari. Els primers classificats es jugaran l'ascens en una segona fase de la Lliga i la resta lluitaran per la permanència. Cal destacar que per aquest segon tram de campionat el comptador de punts tornarà a zero, és a dir, no s'acumularan els aconseguits en la primera fase.
Gràcies, Pau. Un minut per dos quarts d'avui. Nosaltres ho deixem aquí. Recordeu que tota aquesta informació la teniu ampliada al web de radiosabadell.fm i actualitzada a les nostres xarxes socials. Ens trobeu a Facebook, a Twitter i a Instagram. Els informatius hi tornem dilluns a partir de les 10 i els esports a dos quarts de 8 el diumenge amb aquest debut del Sabadell al playoff contra l'Atlético B. Que vagi molt bé el cap de setmana. Adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.